En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal, oients de Ràdio Lot? Benvingudes i benvinguts novament a una nova edició de l'En Profunditat. Ja ho saben, aquell programa d'entrevistes, d'actualitat de casa nostra, la cita habitual dels dijous al migdia després de l'informatiu a l'antena de Ràdio Lot. I com sempre, ho recordaran, les poden recuperar les diferents entrevistes a radiolot.cat/podcast. Després d'una setmana on la protagonista va ser la declaració de la renda, ho recordaran bé, dijous passat vam conèixer tots els detalls d'aquesta campanya que està en marxa. Recordin que també és una entrevista que poden recuperar als serveis informatius a garrotxadigital.cat, perquè segurament molts de vosaltres, oients, esteu interessats a saber els detalls d'aquesta declaració de la renda. I com bé ja saben, cada setmana intentem canviar molt de temes i parlarem d'un tema, m'atreviria a dir, estricta actualitat, perquè hem viscut unes setmanes on el proclamament del nou papa, de Lleó XIV, ha estat protagonista, evidentment, de l'actualitat no només de casa nostra, sinó d'arreu del món, i també estem pendents a casa nostra d'una basílica menor, no tan menor per nosaltres és la basílica en majúscules de Sant Esteve, que precisament la tenim aquí al costat dels estudis de Ràdio Lot, que segueix sent protagonista, a banda de les imatges que falten a la façana, també per aquesta condecoració de basílica menor. També parlarem del santuari d'altura, d'aquest 50è aniversari de la coronació canònica, i evidentment de tot plegat d'aquesta actualitat de la religió, podríem dir, de casa nostra, i com és Sant Esteve i el santuari d'altura, dos dels icones de casa nostra. Per parlar-ne de tot plegat, avui hem convidat a l'estudi de Ràdio Lot el membre de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i Santuari d'Altura, en Joan Sala. Joan, què tal? Benvingut a Ràdio Lot, com estàs?
Moltes gràcies, perfectament.
Doncs, Joan, ara ho comentàvem a la introducció, portem unes setmanes on l'actualitat ha estat marcada, no?, per aquesta proclamació de Lleó XIV, després de la mort del papa Francesc, que precisament el papa Francesc va ser l'encarregat de dir, bàsicament, que la Sant Esteve passava a ser basílica menor, va ser el 21 de novembre del 2024. Abans de parlar d'aquests detalls, Joan, com a membre de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i Santuari d'Altura, i també a nivell personal, no sé com has viscut, no?, aquests dies de la proclamació de Lleó XIV com a nou papa, com ho has vist tot plegat, no sé com has viscut aquests dies on l'actualitat ens ha portat cap a Roma.
Home, un dels avantatges que té precisament Roma, que té el Vaticà, és que és d'un barroquisme extraordinari. No cal que s'assagin. Si has de fer una obra de teatre, has d'assajar el que has de fer. Els canonges, els bisbes, els cardenals, ho tenen tot perfectament estudiat, perfectament pautat, i per tant acaben fent sempre coses solemnes. Totes les processons, etc., són d'una gran solemnitat, a més, amb uns vestits molt acurats, tots iguals, 200 no sé quants cardenals eren. Vaja, era un espectacle. Els juglars ja voldrien poder fer coses a aquest nivell.
Ha estat, evidentment, unes setmanes molt marcades per la mort del papa Francesc, que recordem, Joan va ser l'encarregat, no?, de dir que Sant Esteve passava a ser basílica menor. I parlant amb el mossèn d'aquí a casa nostra, no?, és com una mort que no diria que ens ha tocat de prop, però sí que, no?, amb aquesta part sí que ens toca de prop. Suposo que també és una mort d'un papa que ha estat molt proper a la societat, i evidentment aquí a casa nostra també, no?
Sí, sí. Si Sant Esteve és basílica menor, és gràcies al papa Francesc. Ell va ser qui ho va signar, i ell va ser, per tant, qui ho va tirar endavant. Evidentment que havia sigut una sol·licitud prèvia que havíem fet des d'aquí. De fet, la sol·licitud que la va començar va ser el rector anterior, que ara és mort, mossèn Lluís Solà, que va començar a fer tots els tràmits l'any 2017, i aquestes coses acaben siguent molt llargues, perquè va haver de passar per molts estaments, a nivell català, a nivell de la Conferència Episcopal Espanyola, després arriba a Roma, Roma passa per diversos dicasteris, i el dicasteri que finalment va signar aquesta orde es diu Dicasteri per al culte diví i la disciplina dels sagraments, de memòria no ho recordo, ho he de llegir, i es va signar el dia 1 de novembre de l'any 24, o sigui que fa només uns mesos. El que passa que de seguida s'hi va posar fil a l'agulla. L'actual bisbe també ha tingut molt d'interès de venir, de tirar-ho endavant. Ha estat Ha estat bonic, ha estat bonic.
Precisament aquest diumenge es va celebrar la missa d'acció de gràcies a Sant Esteve pel títol atorgat per al Vaticà. Va ser, no, Joan, com l'acte central per celebrar aquesta condecoració de Basílica Menor de Sant Esteve, no?
Sí, sí. A més, ara hi ha, al costat del presbiteri de l'altar major, hi han dos elements que són nous, que no hi eren, que són propis de la basílica, que és un umbrella és com si fos un paraigua especial, un paraigua que teòricament és el lloc on, en cas de que vingui el Sant Pare, es posa a sota d'aquesta umbrella. Però vaja, és evidentment un element decoratiu. I en aquesta umbrella hi ha diversos escuts, de lluny no es veuen, però si on s'hi apropa són molt bonics. Hi ha l'escut del Papa Francesc, hi ha l'escut del bisbe actual, hi ha l'escut de la basílica propi, tenim un escut de la basílica Sant Esteve, hi ha l'escut de la ciutat d'Olot. Hi ha quatre escuts. I l'altre costat de l'altar major, del presbiteri, a més de l'umbrella, hi ha una cosa que es diu el tintinacle, que és un element que fa referència a la construcció de la basílica. En aquest cas, és una petita reproducció, una reproducció amb un tamany petit, esclar, del campanar de Sant Esteve, i a dintre hi ha unes campanes que, per tant, moguent-se, toquen, i per tant sents el sorollet de les campanes. Dic sorollet en diminutiu perquè són campanes petites, però bueno, és això.
Evidentment, Sant Esteve amaga molts secrets a dins, i ara, com explicava en Joan, té molts elements característics, evidentment, que per algun motiu o altre ha acabat sent Basílica Menor després d'aquesta condecoració del Papa Francesc ja fa uns mesos. Evidentment, Joan, amb tu últimament hem parlat molt, i amb altres membres de l'Associació Cultural dels Membres Amics de Sant Esteve Santuari d'Altura, no per la part de dins, sinó per la part de fora, de Sant Esteve, perquè vam veure aquella imatge que encara recordem amb molta estima quan es va col·locar la imatge de Sant Esteve. I ara la gran pregunta, després d'aquell fet, la gent es preguntava, clar, tenim Sant Esteve, però aquí al costat hi ha dos espais que evidentment els han d'ocupar tant Santa Sabina i Sant Valentí. A mes de maig que estem fent aquesta entrevista, Joan, què ens pots explicar a les altres dues figures, com estan anant i si les veurem aviat aquí ja a la façana?
Doncs sí, sí, les veurem aviat. Aquest aviat, no, encara en aquests moments no el puc concretar, però sí, sí, els veurem aviat. I per tant, des d'aquí, vosaltres esteu en un lloc privilegiat, sí. Veureu com pugen aquestes dues imatges, que és una aspiració de fa molt de temps, de molts olotins. Clar, hem de tenir en compte una cosa, i és que l'any 36 aquestes imatges van anar a terra. Per tant, vol dir que hem estat 89 anys, que són molts anys, sense aquestes imatges. I és un fet una mica curiós, perquè Olot ha portat imatges religioses, els sants d'Olot, arreu del continent. A les antípodes d'Olot hi ha, a Austràlia, hi ha sants fets a Olot. És ben curiós que la principal església d'Olot no tinguéssim encara els sants a la façana. Doncs això, en els propers mesos, s'ha de veure. Estem pendents de que s'estan fent l'art cristià, estan en un període molt, molt avançat, però són obres molt grosses. El Sant Esteve mereix 3 metres, és molt grossa, les dues imatges que falten mereixen 2,70 i 2,80, és a dir, són d'un tamany que des de baix no dona la sensació que tenen aquesta amplada, aquesta alçada, i per tant hi han problemes, dificultats, que, bueno, que es resolen perfectament, que és de com aguantar-se, de com quedar ben enganxades a la paret, bueno, aspectes tècnics que són absolutament bàsics i que abans de posar-les han de quedar totalment solucionats.
Per tant, hem de pensar, Joan, que l'estiu pot ser una època on les dues figures ja les veiem, o potser més enllà de l'estiu?
Pot ser. Pot ser que l'estiu ja estiguin aquí col·locades, pot ser. No hi ha encara una data, tampoc hi ha una data de venir el bisbe a beneir-les, però sí, pot ser, i si no fos l'estiu, seria just a l'acabar l'estiu.
Es col·locarien al mateix moment les dues figures, o primer una i l'altra, o al mateix moment?
No, al mateix moment. Esclar, posar les dues al mateix moment té unes avantatges tècniques, i és que han de venir unes grues especials, s'han de posar unes vestides especials. Esclar, si es fa les dues l'hora, acaba abaratint els costos, i per tant aquest és el motiu pel qual es posa les dues a l'hora. De totes maneres, hem d'agrair, però s'ha d'agrair molt de veritat, la col·laboració per part de la gent que han estat qui han pagat aquestes imatges, o qui estem pagant, perquè encara no estan pagades del tot. Però sense aquesta col·laboració ciutadana hauria sigut totalment impensable de que això hagués tirat endavant. Per tant, a més de que ha sigut sempre una aspiració per part de molta gent de dir quan poseu els sants, quan tindrem els sants a la façana, a més han col·laborat, no era només parlar per parlar, sinó també amb la seva generositat poder fer-ho realitat.
Quan es va col·locar Sant Esteve, precisament me'n recordo que vam tenir una conversa a la finestra d'Olot Televisió, que vam parlar especialment del paper que teníeu des de l'Associació Cultural. En aquest cas, Joan, el vostre paper i el paper, ara com deies, dels ciutadans, suposa el mateix esforç que es va fer en Sant Esteve, aquestes figures econòmicament és un esforç més petit? No sé si va per aquí la cosa.
No, més o menys valen igual, uns 20.000 euros cada figura, aproximadament. No sóc el tesorer i, per tant, no puc detallar-ho més, però vaja, aquesta és la idea. Però sobretot el que volia fer èmfasi d'una manera molt grossa és que si tot això ha tirat endavant gràcies a aquesta junta de la Junta de l'Associació Cultural d'Amics Sant Esteve Santuari d'Altura, que hem estat els que hem estat al darrere, i d'una manera especial amb Manel Mas, que ha estat la persona que s'hi ha passat, com aquell que diu, a casa seva ni el veien, perquè es passava el dia a Sant Esteve, a Altura, fent gestions, i per tant això és de justícia poder-ho comentar. Aquesta junta, de fet, aquesta junta va aparèixer l'any 2014, va ser una xerrada informal de Manel Mas, que ja va estar des de bon començament la figura bàsica, una xerrada informal que va tenir amb en Josep Maria Coromines, que llavors era l'alcalde d'Olot. En Manel Mas era de la Junta Econòmica i havien acabat de fer la teulada de Sant Esteve, una altra despesa molt important. I després es va plantejar que el pas següent, el que calia, era fer el tesor parroquial. Diguem el tesor parroquial perquè no es pot dir museu, perquè el museu cal una sèrie d'infraestructures que aquí no hi és i, per tant, no hi són necessàriament per problema econòmic. Per tant, diguem el tesor parroquial. El Sant Esteve ja tenia el que tota la vida s'ha dit al museu, i que és molt ric, que és molt ampli, que hi ha moltes coses, i només una part d'aquest fons ha anat en el tesor parroquial perquè no hi cap, perquè tenim tant de material que procedeix tant de Sant Esteve com d'altres esglésies i fins i tot d'altres parròquies, com per exemple de la parròquia de Batet, de l'exparròquia de Batet, que per tant tot plegat no hi cap. I justament en Manel Mas, demanant un ajut amb en Josep Maria Coromines, ell va ser qui el va adreçar en el que en aquell moment era el regidor de Cultura, que era en Pep Berga, i en Pep Berga va dir: només podem fer, no podem ajudar a particulars, només podem ajudar associacions. I d'aquí va venir que es creés aquesta associació. Aquesta associació ha fet diverses coses. Una d'elles és posar el museu, que estava al costat de la sagristia, en el lloc on ara està, que és el tresor parroquial, que està en una capella lateral del creuer de Sant Esteve. També va fer una altra cosa important, que era treure els quadres de Lluís Carbonell, que estaven en la cripta de la Dolorosa, que és un lloc molt humit i que s'estaven fent malbé, i que els hem posat en el cor de Sant Esteve. També, com a associació cultural, hem fet cada any cicles de conferències de temes sacres, de temes artístics, de temes relacionats amb l'Església. I ara la gran feinada que hem tingut és el de posar els sants a la façana. També alhora, com tu has dit abans molt correctament, aquest any és els 50 anys d'haver coronat la Mare de Déu d'Altura, sí. I per tant, com a tal, hem posat un rosetó nou, no hi havia rosetó també des de l'any 36, un rosetó que ha fet un olotí, mossèn Miquel Oliveres, que és un rosetó molt maco, molt bonic, és un rosetó que surt, que és un paisatge d'Olot, és poc freqüent que en els rosetons que tenim en les esglésies hi hagin temes d'aquests, moltes vegades són només temes geomètrics. És un paisatge d'Olot magnífic, al centre hi ha la Mare de l'Altura, com no podia ser menys, i després hi ha les quatre parròquies d'Olot representades amb les muntanyes de l'entorn, Val la pena veure'l, s'ha de veure des de dintre, la poca distància que hi ha del rosetó amb la casa del costat no permet gaire veure des de fora, però des de dintre val la pena anar-hi, sobretot si és un dia clar que faci sol, perquè té uns colors molt i molt bonics.
Uh-huh. Aquí anava a Altura, volia fer el recorregut des de Sant Esteve, baixant carrer Major cap avall, cap a Altura, perquè com ara explicava en Joan, es celebrarà el 50è aniversari d'aquesta coronació canònica de la Mare de Déu d'Altura. El 25 de maig hi haurà l'ofrena floral i inauguració del que comentava ara en Joan. Sempre tenim molt present, evidentment, a la Verge d'Altura, evidentment, especialment festes d'Altura, quan arriba el 8 de setembre, i que queda allà l'Església d'Altura, no és tan visible com, evidentment, Sant Esteve, però queda amagada cap al carrer Major i avall. Per la gent que no ho conegui, que potser vingui d'una generació, ja em tiro cap a la meva, és a dir, una generació més jove, Joan, què significa Altura per a nivell de ciutat, d'Olot, i ara comentaves a nivell de riquesa estructural i els secrets que pugui amagar a dins seu?
Home, Altura vol dir l'inici de la ciutat d'Olot. Olot neix entorn d'Altura, entorn primer d'una ermita, que després es va anar poblant al voltant, i en aquí va néixer Olot. Sant Esteve era lluny, el nucli antic era la zona aquella. Però l'Església d'Altura ha tingut moltes modificacions, moltes, hi havia una església probablement preromànica, una romànica, una gòtica, l'actual, l'interior val molt la pena, és un interior en un estat de conservació magnífic, és una obra que va dissenyar bàsicament Joan Carles Panyó, l'altar major, i sobretot hi ha la Mare de l'Altura, que és una verge, una talla del segle XII molt bonica, hi ha imatges romàniques que no són boniques, que tenen el valor de ser romàniques, però que no són boniques, però la Mare de l'Altura, hi ha altres que també és així, la Mare de Montserrat, per exemple, són imatges boniques, amb una cara afable. El nen Jesús, lamentablement, també es va perdre l'any 36, quan es va fer el gran incendi d'Altura i que es van perdre moltes coses, per exemple, dos quadres de grans dimensions que estaven en el creuer, obres de Panyó, que lamentablement es varen perdre, també es varen perdre tota una sèrie de figures que hi havia de Ramon Amadeu, el gran escultor barroc, que havia fet escultures. De fet, en queda una només en Ramon Amadeu, que és Sant Joaquim. Totes les altres es varen fer a partir dels anys 40, quan es va fer la restauració. Però són elements que estan molt bé. També en aquests moments tenim la sort de que a Olot tenim un olotí, que és en Pere Rovira, que és el cap és un dels caps del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya de Vall d'Oreig, que té un interès extraordinari en totes les coses totes les coses olotines. De fet, la façana es va restaurar en bona part gràcies a ell. Ell va ser una figura bàsica perquè tirés endavant. I també ell ha sigut el que s'ha anat emportant tota una sèrie de figures de sants barrocs que hi havia a Sant Esteve, molts d'ells en molt mal estat, i està restaurant molts sants. És que Sant Esteve té moltes figures barroques, però figures barroques d'un gran interès, i en té una quantitat molt i molt considerable. I ara, en aquests moments, el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya estan restaurant un quadre de grans dimensions que estava a la capella del Santíssim, que és d'en Panyó, i que tornarà, per tant, d'aquí poc a Olot, que quan torni valdrà la pena veure'l, perquè els quadres de la capella del Santíssim tots són uns quadres foscos, marrons, negrosos, grisos, i aquest quadre han sortit els colors originals d'en Panyó, uns verds, uns grocs, uns vermells, uns blaus, que de veritat que valdrà la pena de veure aquest quadre i fer esforç per continuar restaurant els altres que queden.
I ara la pregunta que em ve segurament molts oients per tancar aquesta entrevista, Joan, sempre ens ve, i ara quan ho explicaves encara ens ve al cap, especialment parlant de Sant Esteve, amb la riquesa artística que té, de tots els elements que té, ja no obro el debat de si és possible o no, ja vaig a gustos personals, és a l'associació, i com a membre, Joan, us agradaria que, per exemple, Sant Esteve, en el dia a dia, hi hagués algun tram d'hores que pogués ser oberta? És a dir, ens trobem basíliques, esglésies arreu de no vaig gaire lluny, Catalunya i territori espanyol, que el dia a dia la gent hi pot entrar, la pot visitar, etc. No sé, a gust personal, opinió personal, Joan, i com a membre de l'associació, us agradaria?
Sí, sí, ara parlo a títol personal,
sí, sí,
no com a secretari de l'associació.
No, no, a títol personal.
Evidentment que em sembla que seria bàsic. Va haver-hi una època en què ja teníem una persona que l'obria. El que passa és que la despesa que representava no vàrem poder-ho assumir perquè els ingressos de l'Església són ingressos relativament petits. De fet, el fet de que sigui basílica pot ajudar també econòmicament, perquè l'Estat té un fons dedicat a catedrals i un altre fons dedicat a basíliques. Per tant, com a tal, podem tenir, sembla ser, uns ajuts superiors als que tenim en aquests moments. Però això estaria molt bé. A més, és el que dius, molta gent ven a Olot, veuen l'Església, diuen, i no podem entrar. A més, hi ha un rètol que explica que hi ha un museu, que hi ha, bueno, un tresor parroquial. No podem veure aquest tresor. Pensem que en aquest tresor parroquial hi ha un quadre que és del Greco, que és un dels pocs quadres del Greco que està assignat. Va anar l'any passat, no sé si era l'any passat o si era... Sí, va anar l'any passat amb una gran exposició que es va fer a Milà, i va ser un dels pocs quadres... Va ser una selecció molt grossa d'obres del Greco, i es va agafar aquest precisament perquè és un dels pocs signats, autentificats, que és un Crist de la creu. Vull dir que només per aquest quadre, ja vol dir la pena veure el tresor parroquial. I després també tenim dos altres retaules, que és el del Roser i el de Sant Josep, que són retaules barrocs de primeríssima qualitat artística.
A veure si en un futur la Basílica Menor de Sant Esteve obre les portes en el dia a dia. Com diuen Joan, evidentment s'han de reunir uns condicionants, però després d'aquesta condecoració com a basílica potser pot obrir, valgui la redundància, les portes perquè Sant Esteve, la gent que ve i que la veu de fora, la fotografia l'admira, doncs hi pugui entrar a dins en el dia a dia. Segurament, ara en Joan com explicava, quan el 2014 es va constituir l'associació cultural, doncs potser 10 anys després no us ho haguéssim pensat, Joan, que ara tindríem Sant Esteve a la façana i que estaríem en procés de tenir les figures. No sé si això fa 10 anys, si ho haguéssim parlat, probablement no ho haguéssim pensat, no?
Suposo que no, perquè estàvem, en aquells moments encara no teníem ni el tresor parroquial, eh? Vull dir que a l'Església li faltava moltes coses i n'hi continuen faltant, eh? Però no, efectivament, durant aquests 10 anys hem treballat molt i els sants de la façana, vaja, segur que és la gran... un final perfecte, eh? Un cum laude.
Correcte. A veure, doncs, evidentment, això demostra que 10 anys, al cap de 10 anys les coses poden canviar molt, i a veure si en aquest cas Sant Esteve, les seves portes, en un futur proper, esperem, pugui obrir les portes en el seu dia a dia. No tenim més temps, Joan, gràcies per acompanyar-nos avui a Ràdio Olot per repassar una mica l'actualitat tant de Sant Esteve com d'Altura. Recordem, els serveis informatius ja en parlarem, el 25 de maig aquesta ofrena floral i la inauguració del vitrall al santuari d'Altura, és un dels actes més propers que tenim en el calendari, evidentment pendents aquest estiu o més enllà de l'estiu, de que Santa Sabina i Sant Valentí tornin 86 anys després a la façana de Sant Esteve, ara ja com a basílica menor, després del novembre del 2024, quan el Papa Francesc la va concedir aquest títol. Joan Sala, membre de l'Associació Cultural Amics de Sant Esteve i Santuari d'Altura, gràcies avui per acompanyar-nos a Ràdio Olot. Seguirem pendents i, com has dit a l'inici de l'entrevista, com que tenim una vista molt privilegiada, anireu traient el cap cada dia a veure quan Sant Valentí i Santa Sabrina ens esperen aquí, ens acompanyen aquí ben a prop de Ràdio Olot. Gràcies, Joan, avui per acompanyar-nos aquí a l'antena de Ràdio Olot.
Adéu, gràcies.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.